Mira, amb Gerard Ballet.
Bona nit, 10:15, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 1 de març del 2024. A aquesta hora la notícia és al Palau Blaugrana, el dia que Ricky Rubio ha redebutat amb la samarreta del Barça a l'Eurolliga contra el Mònaco, en un partit, això sí, molt fluix de l'equip blaugrana. Podríem dir que ha estat el pitjor partit del Barça aquesta temporada en competició europea a casa. Ha perdut el Barça, sí, ha tornat Ricky Rubio, ho ha fet jugant uns 12 minutets aproximadament, però la imatge de l'equip no ha estat la millor. Ens ho han explicat a través de l'app i el web, a través de RAC+1, el Dani Aguilar, també el Jordi Colomer i l'Albert Ferran. Com ha anat això, Dani Aguilar? Bona nit.
Hola, Gerard Ballera, bona nit. Doncs mira, encara escoltes els Dracs, però és una nit agradolça. Avui al Palau Blaugrana ha tornat Ricky Rubio, evidentment, i això és una molt bona notícia. Ha redebutat el jugador del Masnou amb uns minuts en què encara s'està adaptant, només faltaria, però el Barça ha perdut en un dels partits, jo crec que més irregulars de tota la temporada a casa, 67-77 davant un Mònaco que li té presa la mira, perquè a l'anada ja va guanyar de 20 punts, i ara també avui ha batut el Barça i s'ajusta molt la classificació, perquè tant Mònaco com Panathinaikos com Virtus se situen a tan sols una victòria. Ara el que farem, Gerard, és baixar vestidors a veure què és el que diu Ricky Rubio del seu redebut.
Perfecte, doncs ens demanes pas quan estiguis al costat de Ricky Rubio i després també ara d'actualitzar el més destacat de la jornada i de l'actualitat esportiva. Ho analitzem tot plegat amb el Jordi Colomer i amb l'Albert Ferran. Fins ara, Dani.
Fins ara.
Fins ara. Per cert, que abans del partit, en un comunicat, el Barça ha assegurat que l'equip de bàsquet continuarà jugant tots els partits de l'ACB i l'Eurolliga al Palau durant les pròximes temporades. El cas és que en els últims dies, ho hem anat explicant aquí al Tu diràs, el club ha volgut fer una enquesta als socis i sòcies per valorar la possibilitat de jugar alguns partits al Palau Sant Jordi. El comunicat parla de partits d'Eurolliga i de les següents temporades. Pel que sabem, d'entrada, la idea era per aquesta temporada i per partits d'Eurolliga i algun d'ACB, però vaja, és igual, que és una possibilitat descartada ja, curiosament 24 hores després que l'entrenador i un dels jugadors més importants del vestidor, com és Tomas Satoranski, es posicionessin en contra d'aquesta iniciativa públicament, no de portes cap endins, sinó de portes en fora. I un detall més, l'enquesta als socis i sòcies havia de durar 10 dies, doncs n'ha durat 3. De seguida tornem cap al Palau Blaugrana per sentir a Ricky Rubio en aquesta derrota del Barça de bàsquet contra el Mònaco. Avui a la tertúlia ho comentarem tot plegat també amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i la Marta Corredera. Hem de sentir, per exemple, el que ha dit Roberto De Zerbi sobre la possibilitat de deixar la banqueta del Brighton a finals d'aquesta temporada. Recordo que és un dels candidats a ocupar la del Barça. També ha parlat Christensen, el central blaugrana, ara que es parla molt de la necessitat de vendre jugadors. Doncs Christensen, en una entrevista al seu país, diu que aquí s'hi està molt bé i que de moment no vol marxar enlloc. I també anirem cap a Bilbao amb el company Iñaki Ugalde de Mundo Deportivo per saber com han paït allà la classificació per a la final de Copa a 48 hores del gran partit del cap de setmana, aquest Athletic Club Barça a Sant Mamés. Avui que, per cert, el club basc ha lamentat els incidents que es van produir ahir tant a la prèvia com al final del partit, mentre que l'Atlètic de Madrid també ha condemnat els fets i, a més, ha anunciat que no vendrà cap entrada a l'afició de l'Athletic Club en el partit de Lliga que encara han de jugar els dos equips, el Civitas Metropolitano. Asseguren que ho han consensuat amb la policia espanyola. I és un cap de setmana amb partits importants per la Lliga, aquest Mallorca-Girona que hi ha diumenge, i el de demà a les 9 en directe també a RAC1, com tots els partits interessants d'aquest cap de setmana, el València-Real Madrid. Més tard sentirem què n'han dit Carlo Ancelotti i Rubén Baraja del retorn de Vinícius a Mestalla després de tot el que va passar la temporada passada. A aquesta hora ja ha començat la 27a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Ho ha fet a Balaïdos, amb un partit amb màxima tensió, lluita pel descens, Celta Almeria. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
Com el tenim?
0-0, un partit sota un diluvi que feia temps que no es veia a Galícia, tot i que hi plou molt més aquí, per desgràcia, i quan queden 18 minuts pel final, empat a 0, un partit en què el Celta està sent millor en línies generals, però en tot cas en què un gol que ha marcat Bambà a la primera part ha estat anul·lat per fora de joc previ en el llançament del corna que ha desembocat en el gol. A més, s'ha lesionat. Mira, ara just gol. Acaba de marcar el Celta. Li estava costant, estava sent un equip superior sobre la gespa i Mingueza, amb un xut des de molt lluny, ha sorprès el porter. Aprofitant que el camp està moll i que la gespa està ràpida, la pilota ha botat com un coet sobre la gespa, ha sortit disparada, ha picat el pal i ha acabat a l'interior de la porteria. Gol del Celta, que celebra l'afició de Balaïdos, algun jugador fins i tot de genolls sobre el terreny de joc. Recordo que la jornada passada guanyaven a Cádiz 0-2 i a l'última jugada del partit van empatar a 2, i Mingueza, segurament el millor jugador sobre la gespa, amb un xut de lluny que ha picat a la base del pal abans d'entrar a l'interior de la porteria, acaba d'obrir el marcador. Un resultat que permetria al Celta agafar aire i distanciar-se fins a 6 punts del descens, perquè aquesta victòria, si l'acaba consumant, seria bàsica per les aspiracions de permanència de l'equip de Benítez. Bon xut, bon gol de Mingueza. Per tant, ara mateix a 16 pel final, 1-0 guanya el Celta. L'Almeria és una altra de les incidències, amb 10 per l'expulsió de Bruno per una entrada salvatge. Ara fa 5 minuts que ha provocat una vermella directa, per mi, sense discussió.
27 partits, camí de la 18a derrota de la temporada per l'Almeria a la Lliga, 9 empats, cap victòria, camí també de segona divisió. El Celta, amb aquesta victòria, sumaria 24 punts, avançaria el Mallorca a la classificació. Són 6 per sobre del Cádiz, que és el tercer per la cua. Victòria importantíssima per l'equip de Benítez, si es confirma en aquest últim 16 minuts, més l'afegit a Balaïdos. I a segona divisió, Agut, ja s'ha acabat un partit.
Sí, senyor, un partit que, tot i que ha estat igualat, ha mantingut el pronòstic de favoritisme de l'Sporting de Gijón, que jugava contra l'Albacete, un equip que lluita per pujar, un altre per no baixar. 2-1 favorable als asturians, que amb aquesta victòria se situen quarts, de moment, amb 46 punts. Això és els tants punts com l'Eibar, però pitjor diferència de gols, un punt menys que l'Espanyol i 4 punts menys que el Leganés, que és qui encapçala la classificació.
Perfecte, demà un 4:15 de la tarda, Espanyol-Osca, en directe a RAC1, la baixa important de Pacheco, el porter titular del conjunt blanquiblau. Al tram final del programa també hem quedat una estona amb l'entrenador de l'Osca, el català Antonio Hidalgo. Tenim horari també pel clàssic de la Lliga F, serà diumenge 24 de març a les 6 de la tarda, a Valdebebas. I pel que fa al futbol internacional, aquesta nit teníem i tenim encara 3 bons partits, un a Alemanya, l'altre a Itàlia i també un a França. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
A veure, comencem pel de França, perquè Luis Enrique ha tornat a substituir Mbappé, i aquesta vegada no ho ha fet a la segona part, sinó que al descans.
Sí, al descans, 0-0 al marcador, continua aquest resultat a 12 minuts per acabar el partit, Mónaco 0, Paris Saint-Germain 0, i la notícia, com bé deies, és el canvi d'Mbappé al descans, i l'altra notícia és que Mbappé està veient la segona part des de la llotja, al costat de la seva mare. S'ha canviat el vestidor, ha donat una volta al seu exestadi com a exjugador del Mónaco i ha anat a la llotja per seguir la segona part. Per tant, expectants i pendents del que pugui explicar Luis Enrique sobre aquest fet. Un Luis Enrique que avui ha plantejat moltes rotacions pensant, evidentment, en el partit de tornada de la setmana que ve contra la Real Societat.
Per tant, notícia, Mbappé substituït, mirant el partit des de la llotja de l'estadi del Mónaco al costat de la seva mare. Com a mínim surrealista, com a mínim. No és a la banqueta on hauria d'estar. És veritat que el Paris Saint-Germain té partit dimarts contra la Real Societat, sí, però ja és el segon partit que el canvia amb 0-0 en un partit important a casa del Mónaco i se'n va a la llotja. Estrany, molt estrany. Aquesta és una de les notícies. L'altra notícia, Alemanya. El Bayern punxa.
Sí, ha tornat a ensopegar. En aquest cas, empat al camp del Friburg, 2-2. Per tant, si el Leverkusen guanya aquesta jornada, ja tindrà una distància de 10 punts respecte al Bayern de Múnich. Tuchel, que ja ha avisat que, o ja ha anunciat més aviat que no continuarà la temporada que ve, doncs segueix sense treure-li rendiment a aquest Bayern, que ho fia tot a la Champions, recordem, aquests vuitens de final contra la Lazio.
Sí, que n'està jugant el seu partit a Itàlia i no li van massa bé les coses.
Sí, un minut per acabar el partit, ja estem en el temps de descompte. Marcat el Milan Ferrés, Lazio 0, Milan 1, la Lazio jugant amb dos jugadors menys, ha marcat Okafor al minut 87, per tant, nova derrota de l'equip de Sarri.
Déu-n'hi-do, sí, la Lazio avui amb nou jugant a casa i perdent 0-1. I veig, mira, ara una altra vermella, no, una vermella i una groga, ensenya l'àrbitre. Alhora, l'àrbitre molt coordinat, no sé per qui és la vermella i tampoc per qui és la groga, però en qualsevol cas, mira, la vermella és per un jugador de la Lazio, per Guendouzi, o almenys és el que està protestant. Sí, tres expulsats.
La realització col·loca tres vermelles.
Tres vermelles. Doncs vinga, amb vuit. Amb vuit acabarà la Lazio el partit. Lazio 0, Milan 1 ja el temps afegit en els últims minuts. Déu-n'hi-do.
Si això fos Real Madrid Televisió, no fos el Madrid, Marco Di Bello, que és l'àrbitre, tindria vídeo segur.
No, 24 hores. Un especial de 24 hores. Un vídeo de 24 hores d'aquest àrbitre, si ho fos. No em moguis, camí. A veure com acaba el Paris Saint-Germain-Mònaco. Ara ho comentem i però després també, evidentment, per fer la volta al món amb el Naveira. Ara que parlem de futbol internacional, dues coses més. La selecció espanyola masculina jugarà un amistós contra Andorra el dia 5 de juny a Badajoz. Servirà per preparar l'Eurocopa i també per celebrar el centenari de la Federació Extremenya. I tenim convocatòria del Brasil per la pròxima aturada de seleccions. I va Rafinha del Barça, també hi ha en Couto del Girona. I la gran novetat és Savinho, convocat per primera vegada amb l'absoluta. Els partits amistosos, però xulos, contra Anglaterra a Wembley i contra Espanya al Santiago Bernabéu. Minuts i tres quarts d'11, acabarem el repàs de l'actualitat esportiva parlant, per exemple, de Fórmula 1 i del Mundial, que ha començat igual que es va acabar, amb Max Verstappen fent la pole del Gran Premi de Bahrein per davant de Charles Leclerc amb Ferrari i de Russell amb Mercedes. Carlos Sainz sortirà quart demà, Checo Pérez cinquè i Fernando Alonso sisè, entre el segon i el sisè només dècima i mitja de distància. I la decepció avui ha estat Lewis Hamilton, que ha acabat vuitè. La cursa és demà a les 4 de la tarda, la seguirem lògicament al Superesports. A més, també una de les imatges de la jornada és la lesió de l'atleta catalana Maria Vicente als Mundials d'Atletisme de pista coberta de Glasgow. Avui era la primera jornada. Vicente competia a la prova de pentatló, venia amb la millor marca de la temporada, era primera després dels 60 tanques i en el tercer salt de la segona prova, la d'alçada, s'ha lesionat. I ho explicava així just després de conèixer el diagnòstic.
Es rotura completa de tendón de Aquiles cuando hablemos con el doctor Puigdegíbul, que es el que me operó el recto anterior del cuádriceps, y he tenido una muy buena recuperación y confío al 100% en él, su equipo y Miquel Ángel Cos, me llevarán a Barcelona para operarme y empezar la rehabilitación. Y bueno, quería daros las gracias a todos, estar por seguros que volveré, más fuerte espero.
Ha obligat el cor una mica encongit sentint aquesta atleta de 23 anys lesionada de gravetat i en el millor moment de la seva carrera i a les portes dels Jocs de París, que lògicament se'ls perdrà. Una autèntica llàstima per la que estava i està cridada a ser una de les grans atletes catalanes en els pròxims 10 anys, i xapó també per afrontar-ho d'aquesta manera, amb aquesta maduresa davant els mitjans de comunicació. La bona notícia és que la banyolina Esther Guerrero s'ha classificat per la final dels 1.500 femení i que Adel Mechal, atleta de Palamós, també ha fet el mateix en els 1.500 masculí. I atenció a l'estripada de l'Uni Girona contra la Federació Espanyola de Bàsquet. Es queixa en un comunicat d'haver de jugar demà a les 4 de la tarda després d'haver-ho fet ahir al vespre a Istanbul, a Turquia, on es va classificar per les semifinals de l'Eurocup femenina. Qui ha fixat l'horari és la televisió, en aquest cas Teledeporte. L'entrenador de la gironina, Roberto Íñiguez, està molt empipat.
Un poco yo particularmente con la sensación, realmente si tengo que ser honesto, pues no jugamos un partido, y si lo queremos llamar un partido, es un partido entre comillas, ¿no? Yo creo que más bien protagonizamos, espero que no sea un papel muy secundario, pero en principio en un papel secundario, pues una obra de teatro que alguien nos obliga a hacer.
L'Uni sap que per demà ja no hi ha res a fer, però espera, com a mínim, que la FEP ho tingui en compte més endavant. I a la Lliga de Futbol Sala s'ha acabat ja el partit de l'Indústria Santa Coloma amb empat a 3 a la pista del Movistar Inter, empat meritori. Movistar Inter és un dels equips punters de la classificació, ara mateix 6è, l'Indústries manté la 8ª posició. Tres quarts d'11 de la nit, Riqui ha redebutat amb el Barça, però l'equip ha fet el pitjor partit de la temporada a casa al Palau en competició europea.
Tenim Riqui Rubio, senyores i senyors, preparat per ingressar al parquet del Palau Blaugrana. Insistim, l'últim partit va ser l'11 de juny del 2011 i aquesta és l'ovació del Palau.
Ovació per Riqui Rubio en l'instant en què entrava per primera vegada a la pista, ho ha fet tant a la primera part com a la segona. Hi ha hagut ovació també a l'inici del partit, abans que comencés, a l'hora de presentar un per un als jugadors. Hi ha hagut ovació per Riqui, però com són les coses, el partit ha anat molt malament pel Barça. Crec que tinc el Jordi Colomer encara a la posició de comentaristes del Palau Blaugrana. Hola Jordi, bona nit. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Ara sí que podem sentir. I l'Aguilar també, que corre pels vestidors del Palau. Hola, Dani.
Hola, Ballera. Aquí als budells del Palau Blaugrana. Tindrem un postpartit diferent, eh, Gerard?
Sí?
Ja t'aviso. Allò, en directe, pràcticament et comunico l'organització, perquè encara no ha parlat Sasa Obradovic, encara no ha parlat l'entrenador d'Olympiacos, de Mònaco, i perquè encara no hem pogut sentir Riqui Rubio, perquè ens, diguem-ne, el podrem sentir en una zona diferent de la que és habitual, no a vestidors, sinó que hi ha zona mixta del Palau Blaugrana. Serà quan tots els mitjans puguem, diguem-ne, parlar amb Riqui o fer-li les preguntes pertinents a en Riqui, perquè hi hagi una miqueta més d'espai. Evidentment tothom busca el protagonista del dia. Ara mateix en Riqui està fent treball físic postpartit, perquè les càrregues són molt altes i perquè ho ha de controlar molt, i serà després d'aquí no et sé dir quants minuts quan tindrem a Riqui Rubio i el podrem sentir.
Molt bé, el sentirem igualment. Fins la una, Dani, en principi té temps per parlar. És a dir, que suposo que si no va dormir gaire tard el podrem sentir en directe al T'ho diràs. Li deia al Colo que sí, que Riqui ha redebutat, que ha tornat, que ha estat, jo crec, que la imatge de la nit, però que el partit no ha anat bé, especialment la segona part, no, Colo?
Sobretot, hem tingut un molt bon inici del Barça, llegint perfectament el partit, veient que el Mónaco és un equip amb problemes en el tir exterior, i llavors s'han tancat molt bé, han anul·lat perfectament a Mike James, que era el màxim anotador de l'Euroliga, gran perill al primer quart, 21-12, però el segon ha canviat, i Mike James ha començat a connectar, i sobretot el que s'ha enfosquit totalment ha estat el panorama del Barça en atac. Hem vist, no és que els tirs no entressin, hem vist jugadors una mica desesperats com Kalinic, que està amb 0 de 6 triples, hem vist un triple al contraatac de Brizuela, que ha estat una autèntica pedrada, tirs fallats a sota de Billy, de Jabari Parker, gens habituals, i al final el Mónaco acaba fins i tot amb una victòria còmoda.
Interpretes que pot haver descol·locat una mica l'equip el fet que s'hagi posat tanta atenció a aquest retorn de Riqui, o creus que, per exemple, ho justifiques més pel fet que hi hagi hagut tant de temps entre l'últim partit del Barça a la Copa i el d'avui?
Jo crec que el Mónaco és un equip que aspira tot. Ja va estar a la final a 4, és un equip molt físic, que sap jugar lent, sap castigar-te. Aquesta temporada ha pallissat a casa tant al Barça com al Madrid, vull dir que són els dos primers, i ha sabut llegir molt millor la segona part, i han faltat jugadors. Hi ha jugadors molt desconnectats avui, només Vesely una miqueta, i és que no salvaries a ningú més. Riqui Rubio, òbviament, és un procés, portem tota la temporada explicant que el Barça juga d'una manera, llavors quan entra la segona unitat amb Billy Hernán Gómez, canvia la forma de jugar perquè es vol que mos molt amb Billy Hernán Gómez, i avui, per exemple, hem vist Riqui Rubio amb Billy Hernán Gómez i la pilota de Riqui Rubio. Doncs aquests són processos que el Barça, mica en mica, haurà d'anar ajustant, i que necessiten canvis. Hem vist rotacions més diferents, Brizuela molts minuts entre un punt i l'altre, la Provítola una mica més minuts dels habituals a la banqueta a la primera part, canvis a jugar a dos bases, Kalinic a quatre. Ha d'anar, clar, li ha canviat la plantilla amb un element que ha de canviar moltes coses i que és molt protagonista, i es necessita un procés d'ajustar que no és fàcil perquè no hi ha entrenaments, per tant ho hauràs d'anar ajustant en els partits.
Dani, en general jo crec que veient el Palau buidant-se a falta d'un o dos minuts pel final, la sensació és una mica destrampada, no?, de la gent.
Sí. També et dic que això és un mal a vegades endèmic dins de l'esport professional, que la gent, vaja, aquí cadascú per gustos els colors. Jo no acabo d'entendre com hi ha persones que a falta de 3 minuts i 8 a baix pot marxar del Palau, però aquí que, per gustos els colors, que cadascú paga la seva entrada. Però sí, sobretot en la sensació que al principi era una festa de tal magnitud, saps allò quan està tota la festa perfectament muntada, clar, quan hi ha tots els detalls i tot està a lloc i tot ha de sortir perfecte, i de sobte, doncs, un xoc de realitat. I, hosti, un moment, però que ens havíem oblidat que el Barça també ha de guanyar el partit. Clar, a partir d'aquí el partit, jo crec que el Mónaco l'ha dut al seu ritme, com deia en Colo, s'ha anat embrutint, hi ha hagut un moment de desconnexió de l'equip, una cosa molt, molt amb un ritme molt, molt estrany. I mira, perdona, Gerard, sí? Perquè és que estic veient per la porta que apareix Ricky Rubio.
Doncs mira.
A veure, a més, mira, de casualitat, l'estic veient com apareix, ens posarem en primera fila. Això serà una mica tan caos, Gerard, ja t'aviso que si en algun moment
cap problema,
perdem
problema.
La comunicació
ràdio en directe,
podria ser, perquè sí, apareix ara mateix en Ricky, com us podeu imaginar, amb moltíssims mitjans avui amb ganes d'escoltar què diu el base del Masnou, i ara de seguida el Carles Cascante.
Queda clar, 5 minuts, per 5 minuts,
doncs,
com a màxim,
sí, arrenquem, que estem en directe.
És la reestrena que esperaves, no? Tot i la bona rebuda del Palau i el gran ambient, aquesta derrota no, mai és positiva, no?
No, perdre mai és bo, però bueno, hi ha treball a fer i bueno, han aconseguit un coixí a Eurolliga que encara anem segons i tenim que treballar.
30 anys després, te'n recordaves d'aquest ambient, d'aquest Palau màgic que recolza tant el seu equip?
Bueno, és especial jugar aquí. La veritat és que és un pavelló comparat, pues, petit, però molt acollidor i que segur que en moments grans fa por jugar aquí.
En directe,
l'ovació, el gest que t'hem vist, ha estat emocionant, ha estat com t'imaginaves?
Sí, bueno, avui era un partit difícil per emocions i per bueno, sensacions. He intentat controlar-ho i que no afectés a l'equip. Per desgràcia, pues, hem perdut i això, pues, no es pot celebrar. Però bueno, content de tornar a jugar.
¿Qué has sentido?
Bueno, muchas emociones, pero mucho trabajo hecho y ejercicios en la cabeza para controlar todo eso y bien, cambiando muchos mecanismos para un poco sentirme bien, ahora un poco raro, pero bueno, se irán ajustando.
Ricky, en directe al tu diràs, al Palau, que li dius després d'aquesta rebuda?
Moltes gràcies, la veritat és que m'he sentit molt a gust, m'he sentit molt recolzat i espero que puguem donar moltes alegries.
En quin moment li vau comunicar que jugues?
Pues ha sido un poco así, porque antes de ayer me dijo que lo más seguro es que no, ayer que estuviera preparado y bueno, hoy ha sido el día de los descartes y nada, yo le dije, un jugador más aquí a disposición del equipo y que no merme el equipo, sino que venga a ayudar. Así que bueno, iremos sumando.
La dinámica entiendo que ya es normal, completa.
Sí, bueno.
Bueno, con sus matices.
Sí, claro, tampoco me puede hacer jugar muchos minutos ahora que llevo mucho tiempo parado y el cuerpo pues ya no tiene, ya no es tan joven, pero bueno, controlando eso, seguro que en un par, tres de semanas ya volvemos a la normalidad total.
¿Qué tal la rodilla, Ricky?
Bien, ajustando la nave, diría, ¿no? Un poco, bueno, tanto mentalmente como físicamente, pues ha sido un tiempo parado y se tiene que ajustar.
Un cop has vist tota la dinàmica de l'equip i sabedor del talent que té aquest equip, Ricky, a on pot arribar aquest Barça?
Bueno, tenim que treballar dia a dia. Hi ha coses a millorar, però sí que és veritat que hi ha talent, hi ha jugadors de molt nivell i, bueno, cau de terra, com aquest qui diu, no? Una competició molt diferent. Pues 13 anys o 12 anys acostumats a jugar en NBA, aquí és un altre estil, per tot que sigui el bàsquet, doncs s'ha d'ajustar a moltes coses.
L'experiència prèvia en el Barça, en Euroliga, te sirve para
saber un poco lo que te vas a encontrar, o es muy distinta esta Euroliga hoy, 13 años después?
Yo creo que es distinta, el baloncesto ha cambiado muchísimo, también pues yo he cogido buenos y malos hábitos de jugar en la NBA, diríamos, las reglas pues aún las estoy tomando, he hecho una falta y me han dicho que vigila que es antideportiva, bueno, vamos a ajustar un poco todo eso, es cuestión de práctica, de ir jugando, sí que es verdad que la competición pues tiene ese encanto, pero incluso que cuando, creo que cuando jugaba yo no era toda una liga, ¿no? Sino había fases, y bueno, ajustar un poco todo eso.
Ricky, ¿cómo ha estat la rutina avui? ¿Cómo ha estat la rutina? ¿Ha estat la mateixa que en altres tipus de partits, diferent, perquè t'has aixecat a casa, has vingut aquí al Palau? ¿Cómo ha estat una miqueta el dia?
Sí, totalment diferent. He pogut portar el meu fill al col·le i després poder fer un cafè tranquil·lament amb els amics, i és algo que s'aprecia, que quan no ho tens pues es troba molt a faltar, i estar aquí és diferent.
¿Quiénes son los compañeros que más te ha sorprendido el vestuario?
Bueno, todos tienen mucha experiencia. Yo creo que conocía a muchos de jugar contra ellos, alguno pues de compartir vestuario en la selección, y es cuestión de ir día a día. No hay alguien que digas, bueno, tenía ganas de conocer también a Jabari, y creo que es un jugador que ha sufrido mucho también de lesiones de rodilla, tiene mucho talento y creo que le puede ayudar, y bueno, entre todos creo que podemos hacer una buena piña y a ver qué pasa.
Vale. Doncs fins aquí les paraules de Ricky Rubio. No sé si ha arribat bé el so, companys, o no.
Sí, ha arribat perfecte.
Sí? Val, doncs ha estat un miracle tecnològic, però ho celebrem que hagi arribat bé el so de Ricky Rubio, un Ricky que, com heu vist, serè, que vol anar pas a pas, que vol anar a poc, i que aquestes doncs, són les primeres, seves primeres valoracions després de redebutar 12 anys després al Palau Blaugrana.
Sí, ha fet servir l'expressió ajustant la nau amb la selecció espanyola, deia que treia la pols, Colo, i m'ha sobtat quan ha dit que Roger Grimau li havia dit abans d'ahir, per tant entenc que dimecres, que el més probable és que no jugaria, que avui no debutaria, i al final sí que ho ha fet, s'ho ha d'haver repensat Grimau, però a mi m'ha sobtat que Ricky ho reconegués.
Sí, s'ho ha repensat, també ja preguntarà per aquí en Dani si, com és que s'ha descartat avui Joel Parra, que no estava tan previst que quedés fora. I és un, clar, s'academ, és el canvi de rols, alguna cosa d'haver vist Roger Grimau que avui podia ser un bon dia, o que se l'ha posat en dinàmica quan abans millor. O sigui, és veritat que si ha jugat minuts amb la selecció espanyola, tampoc té molta lògica que ara aquí s'esperi setmanes a debutar. Sí, és que el calendari és el que és. Està ja a la recta final de la fase regular de l'Eurolliga, la segona volta de l'ACB, per tant l'has de posar en dinàmica ja, i no pots esperar, i tota oportunitat és bona. I avui no crec que hi hagi una incidència directa entre Ricky Rubio i la derrota, sinó que ve per altres factors.
Sí, compta tot i això amb les conseqüències que té a la classificació. El Barça es manté segon, 18 victòries, però per darrere Panathinaikos 17, Mònaco amb la Verash que te l'ha guanyat 17, Virtus de Bologna 17, i amb 16 venen l'Olimpiakos i el Fenerbahçe. Per tant, poca broma que no és el mateix en aquesta competició cada segon que cada cinquè, i ara mateix només hi ha una victòria de diferència al Barça, més havent d'anar a la pista del Panathinaikos, a la pista del Fenerbahçe, el proper partit és a la pista del València a l'Eurolliga. Poca broma, no va la badar en aquesta Eurolliga, en aquest tram final. Ara queden 7 jornades només pel final de la competició. De la notícia que hem tingut aquesta tarda, diria, primera hora de la tarda, de la negativa d'anar a jugar al Palau Sant Jordi, Colo, em vols dir alguna cosa? Vols fer-ne alguna valoració? Després de sentir Roger Grimau i Satoranski, el club canvia d'opinió 24 hores després.
Que aquí crec que hi ha hagut un problema de necessitats. O sigui, el Barça té una necessitat clara d'ingressar, i per tant pensa en el Sant Jordi perquè pot vendre més entrades i fer uns diners que necessita, i no sé si s'ha fet del tot com s'havia de fer a nivell de comunicació, perquè sobta molt que surtin ahir els jugadors i Roger Grimau de forma tan clara dient que no. Això normalment és allò de que es parla i no dieu res, que s'està fent l'enquesta, però és que clar, és impossible que facin el canvi, perquè s'ha comentat amb la retransmissió, com els resultats no acompanyin el Sant Jordi amb els jugadors i l'entrenador, que t'han dit que no era bona idea fer el canvi, que no pots fer-lo. I per això s'ha de tancar d'aquesta manera abrupta, si vols, perquè és veritat que havien dit 10 dies i en 3 dies ho hem matat, però és que després de les declaracions d'ahir no tenies altra opció.
Sí. Un minut i les 11. He de fer una pausa abans de les 11. T'acomiado, Colo, abans des d'aquesta zona alta del Palau Blaugrana, on imagino que hi quedes tu i algú més, suposo, amb companyia.
Sí, crec que som 6 en total. 6,
doncs mira. T'acomiado i et deixo d'anar passant cap a casa. Gràcies, Colo, com sempre. Una abraçada.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima. Que vagi bé. Una pausa molt ràpida i de seguida tornem. Aquí el tu diràs i obrim tertúlia, que ja corren per aquí l'Irigoyen, el Ferran Martínez i la Marta de Corredera. Ara tornem.
Tu diràs. Amb Gerard Baller.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola. Distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclosa la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
4.798. 04798.
Sèrie
79 079.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Sobre les 11 de la nit hem sentit el gran protagonista Ricky Rubio en aquesta malaurada derrota del Barça avui clara contra el Mònaco a l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Tinc per aquí ja també el Ferran Martínez. Hola Ferran, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
També el Juan Irigoyen. Hola Juan.
Bona nit, muy rockero, ¿no? Hoy?
Sí, el tècnic Víctor Valero ha decidit començar amb una mica de rock and roll. Què et sembla?
Oh, muy bien.
Vens amb ganes de rock and roll avui?
Tu jerseyito rockero.
Sí, sí, siempre estoy con ganas de rock and roll. Sí. ¿Qué sonaba, Mikey Bosques? O sea, que...
no sé, perquè jo, aquest nivell, a mi m'agraden les guitarres, però tant com en Víctor no. Jo diria que és una cosa com Motorhead o alguna cosa per l'estil, no? Greta Van Fleet, mira, Greta Van Fleet.
Muy lejos de Motorhead. Entonces, el que sabe, seguís atado en el Britpop.
Sí, no? Sí, no, és una cosa que m'agrada bastant, ho reconec. És una filia que tinc, sí, sí. Perquè tu quines referències... Perdona, Gerard, però... Quines referències tens?
Gerard, t'arruïnem el programa.
No, pots contestar, però si és allò...
Però sempre digo que mi referente es Radiohead. Lo dije mil veces acá. No me escuchas.
Home, és que dius tantes coses que, escolta, al final ja he de posar el colador.
Que Gerard presenta la más importante de todos.
Sí, no sé si li agrada el rock and roll o Radiohead o que li agrada a la Marta Corredera. Hola Marta, bona nit
Gerard.
Bona nit, encantat de que siguis aquí amb nosaltres una altra vegada, que feia unes setmanes que no et podíem saludar.
I uns mesos també.
I uns mesos potser, sí, dic setmanes però potser eren mesos. Ha acabat el partit de primera, Agut?
Sí senyor, com el deixàvem amb l'1-0 favorable al Celta, si no guanyaven avui era perquè pleguessin de la competició, perquè estaven jugant contra 10 per l'expulsió de Bruno del lateral esquerre de l'Almeria i a més s'ha lesionat Baptistau, però com que havien fet tots els canvis ha acabat coixejant per la gespa per veure si en podia caçar alguna. Gairebé han acabat jugant contra 9 i els gallecs, que podrien haver fet algun altre gol. Strand Larsen n'ha tingut alguna. El millor jugador del partit segons la tele no ha marcat, però ha tornat a fer una bona actuació. Qui ha marcat, ja ho hem dit, és Mingueza. Per tant, 1-0 del Celta contra l'Almeria, que continua sense saber què és guanyar un partit en aquesta lliga. El Celta, que adquireix un avantatge de 6 punts amb el descens, això sí, té un partit més que el Cádiz, que és qui marca el descens a segona divisió, i l'Almeria continua com a cué amb 9 punts després de 27 jornades, o sigui, pitjor equip de la història de la primera divisió.
Sí,
amb les números a la mà, clar.
L'Almeria camí de segona i el Celta, que agafa aire, no està salvant ni molt menys, però amb aquests 6 puntets de marge, com diu el Miquel. Gràcies, Agut, eh? Fins ara.
Disposar, si no, quan vulguis.
Fins ara. 4 minuts per sobre de les 11. Està parlant, crec, que Roger Grimau, a la sala de premsa del Palau de la Grana, a veure si podem enxampar alguna resposta, especialment del que diguis sobre el partit i també sobre Ricky Rubio. Estava parlant, o estava començant a parlar el tècnic del Barça, que s'asseu a la sala de premsa i començarà a respondre a les preguntes dels periodistes.
Bona nit a tothom. Iniciem la roda de premsa amb el nostre coach Roger Grimau. Qui vol començar? Primer farà una avaluació del partit, però en català, i després començar.
Bona nit a tothom. Crec que hem entrat bé el partit, hem fet una molt bona primera part amb el to general de desencert, no hem pogut agafar un avantatge més gran, i bé, el tercer quart doncs molt semblant, hem anat tirant situacions de joc on hem aconseguit tirs oberts bastant clars que no hem ficat, i mica en mica crec que això ens ha anat menjant una miqueta la moral i ha repercutit a nivell defensius en alguns uns contra uns, sobretot en rebot defensiu, i bueno, ja en el moment que s'ha trencat el partit ens ha costat molt tornar-hi.
Xavi.
Sí, hola, Roger, Xavi Saïssó, Ràdio Barcelona. Ha sigut definitiu un partit espès, no?, de percentatges baixos. Ells han dominat el rebot, un partit que ells no han marxat del partit quan estàveu vosaltres millor. Bueno, insisteixo, un partit una mica espès, no?
Sí, jo crec que la primera part hem estat millor a nivell de mort a pilota. És veritat que el segon quart hem baixat una miqueta, hem entrat bé, hem trobat bons tirs. El primer quart hem estat un pèl més encertat i és el que ens ha permès doncs agafar aquest avantatge, però després del partit, com bé dius, s'ha anat trebant. Amb atac hem trobat bones situacions fins al moment en què potser ens ha entrat una miqueta la frustració i no hem fet el joc que havíem de fer, i bueno, doncs això, quan no estàs encertat amb atac, en defensa, bueno, al final són 77 punts contra un equip molt, molt talentós, però sí que és veritat que en moments tan determinats ells ens han trobat doncs aquestes segones opcions, alguns bàsquets fàcils, i això ens ha fet que anessin cap a baix.
Marc.
Sí, Roger, volia preguntar-te, obrir una mica el foco i dir, si mires com ha reprès l'equip, no el partit, sinó la setmana després de l'aturada, el balanç, jo no sé si el que com heu entrenat aquesta setmana es correspon al joc que t'ha desplegat l'equip, no? Però si obrim una mica el foc i analitzem la setmana sencera de treball, la sensació que tens l'equip post-aturada conjunta, quina és?
No ha fet justícia al partit a la setmana que hem fet. Hem entrenat bé, hi ha hagut aquest peron i jo crec que ens ha servit per regenerar una miqueta, però per nivell global la setmana ha sigut bona a nivell d'entrenaments. I
són les paraules de Roger Grimau després d'aquesta derrota del Barça de bàsquet contra el Mònaco al Palau Blaugrana, i després del redebut de Ricky Rubio. Si li pregunten per Ricky, ens ho farà saber evidentment el company Dani Aguilar, que és a la roda de premsa seguint aquesta compareixença del tècnic del Barça, però vaja, crec que ja hem sentit el protagonista de la nit, que és ell, que és Ricky Rubio, i també les primeres valoracions, com dic, de Roger Grimau. S'ha acabat el partit del Paris Saint-Germain, Camí?
Sí, empat a 0 del Paris Saint-Germain a camp del Mónaco. Amb aquest empat, el Paris Saint-Germain, que li treu 12 punts al Brest, que és el segon classificat amb un partit menys, per tant, l'equip de Luis Enrique, que té molt encarrilada la Lliga i pendent d'aquest partit de la setmana que ve al camp de la Real Societat.
Molt pendents del que digui Luis Enrique en aquesta compareixença que hauria de fer després del partit, perquè Ferran, Juan, Marta, ha substituït Kylian Mbappé al descans, Luis Enrique, per segona vegada en una setmana. L'altre dia el va substituir a la segona part, avui al descans 0-0 contra el Mónaco, i Mbappé, en comptes d'anar-se'n cap a la banqueta, ha agafat, ha sortit per un dels gols de l'estadi i se n'ha anat a la llotja de l'estadi del Mónaco amb la seva mare, i s'ha assegut allà al costat a veure els últims 45 minuts del seu equip. Amb el Camí, quan hem vist la substitució hem dit, jo deia que era estrany, ell em justificava que tenen un partit dimarts, etc.
Ha fet moltes rotacions, no és la primera vegada, sí. És cert que coincideix que des que ha fet l'anunci, no, que no continuarà, doncs està jugant menys, però és cert que ha fet moltes rotacions i que no estava fent un bon partit, però veient la reacció d'Mbappé no estava emprenyat. Ha sortit del vestidor parlant amb la gent, somrient, parlant per telèfon. És una imatge, per mi, molt poc professional, tenint en compte que s'estava jugant un partit.
Però el que és surrealista és això, que se'n vagi a la graderia amb la seva mare a mirar un partit a la segona part, quan el que hauria d'estar és a la banqueta. Ja denota una mica el personatge del qual estem parlant, no?
Sí, bé, jo és que no he vist les imatges, però pel que explica el camí no sembla una cosa pactada, no?
O sí, però esclar, és que...
Bueno, més enllà que sigui o no pactat, l'actitud poc professional que demostra Mbappé així, parlant pel mòbil, ja només el simple fet d'agafar el telèfon o no seure a la banqueta amb la resta dels seus companys, ja em sembla una falta de respecte cap a la resta de jugadors del PSG.
Marta, ho has fet mai, això d'anar a la llotja a veure, no, acabar de veure un partit?
No. I estic segura que a Luis Enrique no li haurà agradat i als companys tampoc. O sigui, al final tu penses com...
Hi ha codis de vestidor, no?
Home, hi ha coses que no es poden... Jo crec que s'han de respectar, vull dir...
Una vez, Marta, una vez que ja no estàs en... Perquè en el banquillo està prohibido para los jugadores... O sea, un código, no me acuerdo, es en el Barça, en una Copa de Cataluña, ¿se acuerdan? Que Piqué o alguien había usado el móvil, ¿no?
Sí, creo que era Piqué, ¿no? Y era un partido...
En una Copa de Cataluña,
sí, yo creo que sí. Yo creo que era un partido de poca importancia.
Una vez que estás en la grada...
No, o sea, a mí lo grave me parece que se haya ido a la grada. Claro, no. Ya, al final, si es una vez que estás a la grada, ya fas el que vulguis. Pero a mí, el greuge d'això es que hagi anat a la grada en comptes d'anar-se a la banqueta amb els companys.
No, i a tot això és el que deia el Joan, des de que Mbappé li diu al Paris Saint-Germain ell no renovo, Luis Enrique el canvia constantment, no acaba els partits i deixa anar frases com ens hem d'acostumar a jugar sense Mbappé.
Sí, però a mi em sorprèn una mica tot plegat, perquè semblava que havien, que ell volia fer bé les coses abans de marxar al seu proper destí, que encara no el coneixem. Crec que es va arribar a publicar a França que ell havia... ho havia comunicat a la plantilla i als seus companys amb l'objectiu també de dir-los que volia marxar a guanyar la Champions, i bé, que hi havia certa ambició i que encara seguia centrat en el Paris Saint-Germain, però vaja, no sembla molt... sembla que com a mínim amb l'entrenador tan bon rotllo no hi ha.
Però per la reacció que ha tingut, jo tinc la sensació que estava pactat. No, és a dir, que estava pactat que el canviaria,
el canvi.
No que aniria evidentment a la llotja, perquè no és, és a dir, no sé, d'un jugador d'aquestes característiques no t'imagines una reacció així quan el canvien al descans d'un partit important contra el seu exequip, el Mónaco. A més, no estava fent un bon partit, ha tingut un parell d'errades que gairebé li costen un gol al Paris Saint-Germain, i la imatge és aquesta, sortint del vestidor acompanyat de la seguretat, parlant per telèfon, somrient, és a dir, no estava emprenyat. Ara, Luis Enrique, tot i que tampoc es mulla gaire, de tant en tant sí que deixa algun titular, però quan li pregunten per Mbappé no... Vaja, no sé si avui ho farà, tenint en compte que juguen el que juguen la setmana que ve, que Mbappé serà titular i, evidentment, no el canviarà el descans. Vaja, seria molt sorprenent.
Aleshores sí que em compraries que... Ja, sí, pot fer...
Pot ser que el deixi... Si no li ha agradat el que, com diu la Marta, el que ha fet avui, pot ser que no jugui Mbappé. Si ens hem d'acostumar a jugar sense Mbappé, ja podem començar...
És que els entrenadors, quan un jugador sap, o quan no compten amb algú, o que saben que se n'anirà la temporada següent, la reacció dels entrenadors o de la directiva, el primer que és no fer jugar aquest jugador o donar-li menys minuts, és així, eh?
Sí, però si algú pot fer és Luis Enrique.
Siempre me pareció eso un desperdicio de los activos del club. Si vos tenés Mbappé, con lo que significa Mbappé, con lo que le pagás a Mbappé, porque si no, si mira, Mbappé juega gratis, y bueno, pero ya tenerlo en el campo, ya activa a dos defensores mínimo, al que lo marca por su punta y al que está cerca, al segundo central que está, o sea, el extremo, depende si juega de extremo, a su lateral y al central. Ya hay dos tipos que están pendientes de él. Entonces me parece un desperdicio sacarlo porque se va al Madrid o al Manchester City o a donde se quiera ir. Mientras le paguemos el sueldo, aprovechémoslo.
Yo opino lo mismo. Y a més, es una cosa que siempre he criticado, ¿eh? Si tens un jugador fins al 30 de juny, a tu t'interessa guanyar la Lliga, guanyar, i l'has de posar al camp si és el millor, vull dir, és que...
Estamos hablando de Mbappé, a part.
Sí,
clar.
No és que de Griezmann, no, de tu amigo Griezmann.
No, sí, està lesionat. Ha notat, que l'Atlètic de Madrid sense ell no és capaç de guanyar.
Perquè seguir defensant
no, el Griezmann, no? No el defenso, però home, crec que la seva temporada...
No, aquest any
defensa més a Daulets, tu.
Per què no? Exacte. No és un bon jugador.
Es buen jugador en un equipo, se demuestra en un equipo grande, ¿no? ¿Qué hizo en el Barça? ¿Se asustó con Messi? Bueno, listo, está bien, se asustó con Messi, ya está.
¿Y cuántos jugadores se han espantado con Messi?
No importa, ¿se asustó o no se asustó? Los buenos se asustó, Luis Suárez no se asustó, Neymar no se asustó, Iniesta no se asustó.
Yo creo que no se va a espantar, yo creo que...
¿Seguimos? ¿Hablamos?
Però que no es va espantar, Juan. Perquè...
¿Cómo que no se va asustar?
I pel perfil, no, també, que té.
Por favor.
No, per això no juga.
No, per si una cosa és que...
Lloraba en el Rolls Royce ese que tenía ahí en la ciudad deportiva. Volvía llorando, la casa.
Però per què intoxiques aquesta
manera? No. Com li agrada? Com li agrada? Aquesta temporada no ho pots fer-ho, això, Juan. No, no, vull dir que... No pots fer-ho.
De què?
No, home, de parlar de Griezmann, d'aquestes coses.
És verdad, perquè no està.
Exacte. No hi és i de moment està lesionat, però no pots fer-ho perquè aquesta temporada, diguéssim que el seu rendiment està sent bo o molt bo.
Lo hago...
Mundial, bueno.
El Mundial fue muy bueno.
Sí, sí.
En otra posición, ¿no?
No, jugant de segona punta. Però bueno, jugant volia, de tot campista sí. Va jugar. Va ser impressionant.
Però és que a mi me gusta meterme con Griezmann de esa vieja disputa que tenemos de la Eurocopa.
Ho sé.
¿De cuándo? ¿Eurocopa cuándo era esa?
No, això era el Mundial, no? No, el Mundial no, perquè va ser molt bo de Griezmann, el Mundial que va fer.
La Eurocopa...
2021, potser...
Estábamos sentados, mira, yo estaba sentado, vos estabas ahí, yo estaba ahí donde... en esa silla de al lado tuyo. Me acuerdo. No estábamos enfrente ahora, como que ahora te veo que ese perfil es más guapo.
Vale,
como
Julio Iglesias. No crec.
Como Julio Iglesias.
No crec. Si parlem de...
Què rius, Camí?
No, farà. Sí.
El Camí sí que sempre veus, amb aquesta samarreta que porta, sempre va ben mudat. Camí, si hi ha alguna cosa de Luis Enrique, ens ho fa saber, si no, a la volta al món, amb el Nevera, sentim a l'entrenador del Paris Saint-Germain.
És un tapa.
Sí, un tapa. Gràcies, Camí, eh? Bona nit, fins ara. Un minut per sobre d'un quart de 12. Dani, ets per aquí?
Soc per aquí, no sé si em sentiu.
Sí, et sentim.
Fantàstic.
Ens pots fer, un resum del que hagi dit Grimau sobre Ricky i tenim notícies sobre Joel Parra, també, què li passava, no?
A veure, de Ricky que cal anar pas a pas, no ha sortit de, diguem-ne, el guió establert Roger Grimau, perquè tenint en compte les valoracions que ja hem escoltat en directe de la derrota, diguem que tampoc tenia gaire ganes de parlar de Ricky, i de Joel Parra. A veure... En Joel ha entrenat aquesta setmana, això sí que us ho podem explicar, hem preguntat i ha entrenat aquesta setmana, però en Joel no està al 100%. Llavors, no estem parlant d'una decisió per qüestions físiques perquè el jugador no està lesionat, però el jugador no està al 100%. Ell ha entrenat, però recordem que va tenir una rebrincada amb la selecció, que igualment es va decidir que viatgés a Bèlgica, que allà va jugar una minutada de por i ha tornat i no està al 100%. I aquest és un dels motius pels quals, més enllà de les qüestions tècniques, avui no ha jugat. No hi ha cap cabreig del club cap a la federació, no hi ha cap tipus de problema en aquest sentit, però aquesta és la realitat, que Joel Parra físicament no està al 100% i que per això avui tampoc ha jugat.
Va. Doncs mira, aquesta informació que ens apropa el Dani Aguilar és sempre, és una constant això de que algú es fa mal amb la selecció i arriba tocat amb el seu club. Una més, la veritat, no sorprèn. Gràcies, Dani, si tens qualsevol altra informació de rellevància o que sigui d'interès, ens ho fas saber. Una abraçada des del Palau.
Fantàstic, fins ara.
Que vagi bé, fins ara. El Dani Aguilar explicant-nos tot el que ha passat en aquest postpartit, en aquesta derrota del Barça de bàsquet contra el Mònaco al Palau en el partit d'Eurolliga. 3 minuts per sobre d'un quart de 12. Deixem Mbappé, deixem el bàsquet i anem a parlar una mica del Barça, que diumenge juga un partit importantíssim al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. I ho farem, com sempre, amb la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Tot bé.
Sí? Dia tranquil, avui al Barça, entrenament a porta tancada, alguna novetat?
Dia tranquil, sí, pel que és el Barça, dia molt tranquil, fins i tot et diria, l'equip s'ha exercitat aquest matí a la ciutat esportiva i ho ha fet ja amb Íñigo Martínez, que es va perdre la sessió d'ahir per un tema personal, i encara sense Ferran Torres, que està descartat per Sant Mamés, però la idea era que comencés ja amb el grup aquesta setmana, pensant en el partit de de Mallorca, que serà divendres de la setmana que ve, falta una setmana, i sobretot amb el duel contra el Nàpols, aquest transcendental duel de la Champions. Com és habitual avui, han continuat en dinàmica del primer equip Marc Guiu, Marc Casado, Cubarsí i Héctor Fort, i avui Xavi també ha cridat a Pau Víctor, el davanter del filial. Demà, última sessió abans del partit de Sant Mamés, a partir de les 11 a la Ciutat Esportiva, i a la 1 escoltarem Xavi en roda de premsa.
Ara de seguida anem cap a Bilbao. Abans, Ferran, Marta, Juan, partir difícil. Hi ha molts condicionants, és veritat, baixes a l'Atlètic Club, que sí, que venen de classificar-se per la final de Copa, però és un dels partits d'aquells que marcaran el termòmetre de l'equip, no? Que poden marcar... Sempre, crec que abans de cada cap de setmana ho anem remarcant, no? Però diguéssim que és un partit que si el guanyes, fas un salt cap endavant, segur, encara que hi hagi baixes, encara que hi hagi la Copa, o que hi hagi la Copa pel rival, etc, etc.
Bé, és el que jo em mantinc una mica el que deia la setmana passada, de que el Barça està en un moment, per mi, clau realment de la temporada, que crec que pot marcar el que resta, sobretot perquè em centro en els partits aquests entre l'eliminatòria, entre l'anada i la tornada del partit de Nàpols, que eren tres partits, el primer ja l'has guanyat, ara tens un desplaçament complicadíssim com és el de Sant Mamés, i després el Mallorca a casa abans de la tornada. Si el Barça guanya aquests tres partits i la tornada, que et plantes a quarts de final de la Champions, jo crec que per l'equip pot ser una injecció de confiança molt important. Si manté més a més la imatge que va oferir en el partit contra el Getafe, que ve a confirmar una mica els brots verds que amb els que parlàvem amb la Laia el divendres passat, si manté aquesta línia ascendent en una època més a més vens de guanyar, crec que ja són 13 de 15 des de que Xavi va fer l'anunci
correcte
de que marxava, o sigui, clarament, tot i la prudència que s'ha de tenir amb el Barça aquesta temporada, l'equip ara està en una línia més ascendent. Si a més es confirma aquesta línia també a nivell de joc, no només de resultats, ens pot quedar un final de temporada molt atractiu, i per ser una miqueta més optimistes dels que érem fa un mes mig, sense anar més lluny.
Però l'optimisme o pessimisme respecte a l'equip te lo transmite el juego.
Sí, per això et dic que si la línia és ascendent, quan a joc també, com està demostrant després del partit de Nàpols l'altre dia amb el Getafe, que és el primer partit que guanyes sense viure tensionat.
Yo creo que es, o sea, el punto es ese, el punto es que hay algo, había poquito, media hora en Nápoles, ¿no? 40 minutos, no sé cuánto.
Sí. La primera part de Nápoles.
La primera parte, sí, Pomo va a cerrar en 45 minutos. Y que contra el Getafe el equipo jugó bien. Siempre se pone la excusa, ¿no? Que bueno, porque Getafe se vendió, porque Bordalás planteó mal el partido, pero bueno, también te había costado ganar la Granada, perdiste contra el Villarreal, que en otro partido había acá también.
Vas a empatar contra Granada, ya lo has dicho.
Granada, Villarreal
y ya está.
Y ganaste flojo en Alavés.
Sí, bueno,
vas a ganar contra Osasuna, te va a costar, 1-0 al Camp Nou.
Al Camp del Celta, amb el penal a l'últim moment.
O sea, el equipo venía con mucha duda. Pero contra Nápoles hizo buena primera parte, después contra el Getafe jugaba bien casi todo el partido.
Sí, pero aparte yo ya os dicho, pero es también las sensaciones de que vas recuperant efectius, que ya veus una plantilla.
Yo creo que ahí está la clave.
Que ya hay més competència, per exemple, ara abans d'entrar a l'estudi amb la Laia comentàvem a veure quin 11 podia haver-hi, però ja ara ja hi ha variants, ja hi ha competència, ja hi ha diferents opcions per
mí es clave la vuelta de Marc.
Sí.
Y que los tres mediocampistas, o sea, los tres buenos mediocampistas, Pedri, más allá que ahora esté jugando de falso extremo o lo que sea, empiezan a jugar por fin juntos. Yo no sé cuántos partidos habían jugado juntos en la temporada con este reinvento de Christensen como pivot. Digo reinvento porque se había buscado ahí a Oriol Romeu y también a Frenkie, no había funcionado. Entonces se buscó algo más tradicional. Pero me parece que la clave está ahí y que Lewandowski la está metiendo. Al menos en los últimos cuatro partidos, o cinco goles, o no sé, o tres, o cuatro en los últimos tres, no me acuerdo bien el dato, pero creo que son cinco en cuatro, ¿no?
Des de que ha començat l'any en porta...
Ocho.
Ara en porta 18.
18 a la...
Doncs des que ha començat l'any en porta 9.
Bueno, està molt bé.
Està bien.
Sí, perquè amb d'agost a desembre havia fet els mateixos que ha fet fins ara. Per tant, ha millorat els números. I jo, respecte a les bones sensacions que deia el Ferran, també em quedaria que l'altre dia, dissabte, veia jugar el Barça contra el Getafe i veies que els jugadors estaven gaudint sobre la gespa i que s'ho estaven passant bé, perquè en molts moments hi ha una tensió allà i veus que estan patint. I l'altre dia ells van gaudir i fan gaudir després a l'espectador.
Un gran partit l'altre dia, Marta, s'ha de confirmar un bon partit com a mínim, no? Perquè si no anem a batzegades i és difícil,
sí, seria tirar enrere una altra vegada, no?
Que és això, és la por aquesta i per això et ve gaire aquest partit, suposo, no? També per demostrar que hi ha un punt de dificultat.
Jo porto un parell de setmanes dient-ho que per mi és el partit clau de, entre cometes, d'aquesta part de la temporada. Si el Barça guanya aquest partit, primer, que les sensacions canvien ja radicalment, i segon, que pot haver lliga. Ara, si perds aquest cap de setmana, ojo, i en relació al que deien també els companys, no? De dir, hem recuperat efectius, és veritat, hi ha molta més competència, l'equip, les pilotes entren, al final el teu davanter centre està fent gols, però per mi també, que potser molta gent no li agrada, però per mi la posició de Christensen ha sigut clau en aquest canvi d'actitud i de joc de l'equip, i l'entrada de Pau Cubarsí també, perquè és un central que està filtrant passades, que està fent jugar l'equip, que porta el tempo de l'equip, fa passades amb avantatge als companys, i jo això fa molt de temps que no ho veig amb el Barça, amb un Barça que li agrada, que històricament li agrada tenir la pilota. Jo crec que l'entrada de Cubarsí i la posició de Christensen, malgrat òbviament li falten molts recursos perquè no és mig centre, però crec que han ajudat molt al Barça els dos jugadors.
Segurament demà un dels temes de la prèvia serà Pau Cubarsí, no? Si algú té dubtes de si ha de jugar, de si ha de jugar Íñigo Martínez, no sé si aquí algú a la taula té dubtes o no. Jo personalment crec que jugava Pau Cubarsí, però potser...
Per evitar que Íñigo lo atossigui en...
Que el xiulin, no, el xiularan. No,
però a buscar... I no poden jugar els dos?
Dos, sí,
podrien
sí.
Jugar els dos. Mira, hem tingut un predebat del possible 11. Ja...
Però lo harían para cuidar a Araujo?
De cara a Nápoles.
O por una cuestión de preferencia futbolística.
No, però Araujo està molt cuidat ja, no? Sí. Vull dir, què vols cuidar-lo més? Si importa quatre grogues, el que hauria de fer potser és forçar la cinquena quinta. Segons com vagi per perdre's el partit de Mallorca. Jo, vaja, crec que Araujo serà titular diumenge.
El que parlàvem abans fora amb el Ferran, i ell ho ha recordat, que Íñigo Martínez contra l'Atlètic a Montjuïc fa el seu primer gran partit. De fet, allà reivindica una mica, perquè no havia tingut un inici fàcil, primer lesionat, va jugar al camp del Mallorca, no va fer un bon partit, i el dia de l'Atlètic Club es reivindica, després ve el partit de la Champions, es torna a guanyar la titularitat i arriba el clàssic i Íñigo Martínez és titular perquè s'ho ha guanyat en aquells partits. En aquella setmana Íñigo Martínez es va guanyar la titularitat.
És que fins i tot pot jugar... A veure, ojo, però pot jugar Íñigo Martínez de lateral esquerra, sí, sí. O descansar Koundé, o descansar Koundé i...
És que Koundé porta no sé quants partits.
Clar, exacte.
L'altre dia teníem 13. el mateix debat.
Per això deia jo de que juguessin els dos, perquè jo crec que alguna d'aquestes opcions
dir,
potser...
Íñigo lateral esquerra, Cubarsí Araujo i el lateral llarg que sigui Cancelo. Però mai és, el Barça mai és el lateral llarg, al claro, dret.
Ser, no, qui te profundissa?
Cancelo a l'esquerra... Araujo per la dreta.
Íñigo i Cubarsí de centrals.
Íñigo i Cubarsí, perquè a més, Araujo llavors sí. Quedaria més amb Iñaki, no? Perquè Iñaki juga més per la dreta.
Juga més per la dreta, sí.
Sí, almenys ahir va jugar més per la dreta.
Sí, sí, sol jugar per la
Nico
dreta.
Nico per l'esquerra i Sancet com més centrat amb...
Nico està sancionat,
sí, sí,
recordo,
està
per diumenge.
Però per això...
No, juga a la dreta,
sí, sí,
Iñaki.
No, ho recordo,
Iñaki
perquè és un factor a tenir en compte.
Juga a la dreta, per tant...
Para ponerle Íñigo contra Iñaki.
Hauria de ser a l'esquerra.
Hauria de ser a l'esquerra.
Però el tema és quien te profundiza por la banda izquierda, no tenés nadie.
Bueno, però potser no fa falta. Potser canvies el rol i profunditzes per la banda dreta i a banda esquerra fiques un jugador...
O sea, volvés a poner la mina ahí. Que juega Lamin, no Rafinha.
Bueno, també poden jugar els dos.
I sacas al polaco? No.
A què polaco?
A Lewandowski.
No, ell ha dit de jugar amb els dos oberts.
Clar.
No?
I llavors què vols dir? Que...
Lamin, Lewandowski i Rafinha per l'esquerra.
Voleu dir que se'n va més no anirà amb quatre migcampistes?
Sí, sí, jo crec que sí.
Tens com a l'Atlètic Club?
És que, veus, és que fa un mes no hi havia aquest dilema, sí, no de tantes variants, exacte.
Ah, no, no, això està bé. Això no. És un punt a favor del Xavi.
Oi, ai, de part d'alineació.
No.
Com a futbolista. Com creus que pot afectar la classificació per a final de Copa l'Atlètic Club de cara al partit del Barça? Perquè ahir va ser una festa. O sigui, no sé si van sortir o no, però vaja... van classificar-se.
Ara li preguntarem a l'Iñaki Ugalde, que ens està esperant des de Bilbao, a veure si van sortir. No, 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 però que respongui la Marta, que respongui la Marta.
Sí, sí. Jo estava a casa i desitjava que el Bilbao, bueno, que l'Atlètic, perdó, perdés per encarar el partit del cap de setmana més tranquils com a Barça. Perquè,
ah, sí?
Sí. Sí, tu saps ara, amb la motivació, amb les ganes que poden arribar el diumenge, havent passat l'eliminatòria, enfrontant el partit del Barça, sabent que si guanyen el Barça... jo crec que és un Atlètic Club més perillós ara que si hagués perdut.
A Bilbao, hi és el nostre company de Mundo Deportivo, l'Iñaki Ugalde. Hola, Iñaki, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Es preguntava el Ferran Martínez si encara estan de festa els jugadors de l'Atlètic Club. Jo diria que tenien entrenament aquest matí, si no vaig errat, eh?
Han entrenat ja a la mañana, a les 12 de la mañana. Li preguntaven ayer a Valverde que si les iba a dejar libre y decía que sí, que los jugadores querían hasta el domingo, pero el domingo había partido. Entonces, han entrenado esta mañana. Bueno, es la típica sesión después de partido, que los que han jugado entrenan menos y bueno, los que no han jugado pues tienen un poco más de trabajo, pero tampoco mucho porque ya el partido está cerca.
Tu que has vist més aquest grup de jugadors i que, vaja, coneixes com ha transcorregut la temporada, creus que pot beneficiar o perjudicar aquesta classificació per la final de Copa de cara al partit de diumenge, no en el global de la temporada?
No, yo creo que les va a venir bien al Atleti el haber ganado ayer. Está la gente, la afición y el equipo está a tope de moral, y ayer es que tampoco tuvo que hacer un desgaste físico excesivo, ¿no? Porque encarriló muy bien al descanso, iba ya 2-0, más el 0-1 que traían de Madrid, pues bueno, tenía prácticamente encarrilada la eliminatoria. Yo creo que Valverde aprovechó también al final para ir dosificando fuerzas, pensando ya un poco en el domingo, ¿no? Yo creo que la moral, los jugadores están a tope. Me parece que la de ayer es la no sé si la décima victoria seguida, la undécima en casa. O sea, el Atleti está fuerte en Sabadell esta temporada, ¿no? Le ganó el Madrid en la primera jornada y luego creo que ha empatado con el Valencia y con el Getafe, y todos los demás han sido victorias, ¿no? Hombre, tiene el hándicap de que no van a estar ni Vivian, que es un baluarte en defensa, ni Nico Williams, que también son un jugador desequilibrante en ataque.
He vist una dada aquesta tarda que respon la pregunta que ens estem fent ara.
Sí?
Les tres últimes vegades que l'Atlètic Club s'ha classificat per la final de Copa, és a dir, que s'ha classificat el següent partit,
sí?
Els ha guanyat els tres. És a dir, que la ressaca ha sigut ressaca feliç. Li ha anat bé. Les tres últimes vegades.
Li esteu amargant la nit al Ferran Martínez, que venia aquí esperant que la Marta Corredera li digués que li va fatal això a l'Atlètic Club, que volia que l'Iñaki Ugalde li digués que malament, que ha tingut festa i que estan encara de ressaca, i la Laia Coll encara li dona aquesta última dada. I hauríeu d'haver vist la cara del Ferran Martínez, que pitjor que quan em van treure ahir el queixal del seny,
sí,
potser,
sí,
no?
Sí, sí, com ho saps?
Pitjor i tot. Parlaves de Nico i de Vivian, Iñaki. Quin dels dos és més important? Perquè parlem molt de Nico, però Vivian és també una referència ara mateix.
Sí, es que tú fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Que la temporada pasada aquí en Bilbao todo el mundo estaba preocupado porque si iba Íñigo Martínez, que si iba a ir, que era el baluarte defensivo, joder, y se ha ido Íñigo, y la verdad es que futbolísticamente no se le ha echado en falta, no porque sea un mal jugador, sino por el rendimiento que están teniendo Vivian y Paredes, que son además los que están llevando toda la carga del trabajo a nivel de centrales, porque Yeray pues lleva buena parte de la temporada lesionado. El otro día en contra el Betis estuvo en el banquillo todo el partido, ahí está un ratito, y bueno, lleva así toda la temporada. Entonces son dos baluartes defensivos que en teoría la temporada pasada eran los dos suplentes, porque Íñigo y Yuri eran los que estaban por delante, ¿no? Y bueno, pues Vivian la verdad es que es espectacular. Es pues, bueno, pues un típico central de bravo, corre, pelea, choca, se va va ganando, bueno, en saber estar, en saber chocar y todas estas cosas que se aprenden con la experiencia. Y la sorpresa a ese nivel ha sido Paredes, ¿no? Que es un chico de aquí, de criado en Lezama, que ha pasado por diferentes selecciones inferiores de España, o sea, que tenía un caché antes de llegar al primer equipo, pero que nadie confiaba en el rendimiento que está dando. Y yo creo que es una de las sorpresas del Atleti esta temporada agradables, porque a Nico se le veía venir. Nico ya se sabía que era muy bueno desde que llegó al Lezama, ¿no? Y la han ido pudiendo. Y luego yo creo que también otro chico que también está llamando mucho la atención, que tampoco se le esperaba a este nivel, es Beñat Prados, que, bueno, sí. Pues mira, han entrado en el doble pivote él y Galarreta, y ahí se ha quedado, ¿no? Y yo creo que posiblemente mucha de la diferencia del Atleti en San Mamés de esta temporada respecto a la pasada es esa, el doble pivote este que genera mucho y recupera muchos balones, ¿no? Entonces le permite al Atleti pues jugar como juega, y luego les ha liberado un poquitín a los Williams. Y luego otro factor, y ya lo sigo, porque si no, es Guruceta también, ¿eh?
Sí.
Que al final está haciendo una labor ahí arriba en punta que les viene muy bien a los dos hermanos, a Sancet también, y en el vestuario, no sé si lo sabéis o no, pero aquí le llaman Benzema, los compañeros.
¿Benzema?
Sí, por el estilo de juego que tiene, por esas caídas, por esa llegada, por, bueno, pues motes de estos que ponen en el vestuario, pues... A Uru le llaman Benzema a los compañeros.
Mejor que digan por eso que no porque ande filtrando vídeo de los compañeros.
Sí, exacte. Li diuen per més per la qualitat. Imagino, exacte. Sí. Ara que parlaves de centrals, Iñaki, com rebran a Íñigo Martínez? Com el rebran a Sant Mamés?
No, pues mira, es una de las incógnitas, ¿no? De cara al final, a ver, Íñigo, los años que ha estado aquí en Bilbao, ha dejado un pozo de buen futbolista. Se alargó mucho, pues, si salía, si no salía, que si le querían renovar, que si no querían renovar. Y luego también se pasó mucha parte de la última temporada lesionado, no jugó mucho la temporada pasada, ¿no? Pero la verdad es que el rendimiento en el campo en las temporadas anteriores había sido alto. O sea, era un jugador de los que gusta aquí en Bilbao, de los que va al choque, bravo, con la zurda, que pelea, que empuja, que anima a los compañeros. Yo creo que se tiene un buen concepto. Bueno, ya sabes cómo es esto del fútbol, pues yeah. Pues no gustó la forma de salir, pero bueno, al final esto es fútbol profesional y yo creo que la mayoría de la gente lo entiende. Y no sé, sí, la verdad es que eso es una de las cosas a ver el domingo, a ver cómo le reciben. Yo tengo la sensación de que no se la va a recibir muy mal, pero bueno, me puedo equivocar.
Ho veurem, si hi ha molts xiulets, si hi ha molts aplaudiments. També estem pendents de si juga, perquè aquí teníem el debat de si juga Íñigo Martínez, almenys d'inici, en l'11 del Barça diumenge contra l'Atlètic Club de Bilbao. Iñaki Ugalde, company de Mundo Deportivo, moltes gràcies, una abraçada.
Vosotros.
Que vagi bé, agur.
Agur.
6 minuts per sobre 11:45. Una pausa i de seguida tornem, que hem de sentir a De Zerbi, que avui ha parlat del seu futur, també Christensen. La portada d'avui de Mundo Deportivo, Araujo, com a protagonista, també la vull comentar aquí amb el Correas, ja m'estic avançant a la tertúlia demà. El Correas vindrà demà, amb el Ferran Martínez, el Irigoyen i la Marta Corredera. Ara tornem amb tots aquests temes al damunt de la taula.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a citroen.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
standing in a crowd. 22 minuts i la mitjanit, el contingut premium de la publicitat el deixarem per un altre dia, Martínez.
Sí, sí,
ha baixat el to de la música, has vist?
Sí, mucho, estaba pensando mica... lo mismo.
Ara ens hem calmat de cop i
volta. Però demasiado, ni una transició.
Ara ho aixeques tu una mica. A veure, hem parlat una mica d'aquest Atlètic Club Barça de diumenge, demà en seguirem parlant, sentirem el que diguin també Xavi Hernández i Ernesto Valverde, però al voltant de l'actualitat del Barça passen més coses. Continuem a la recerca d'un entrenador, mentre ningú ens digui el contrari, ni Joan Laporta, el president, ni tampoc l'actual tècnic Xavi Hernández. I han anat parlant des de que Xavi va dir que, diguéssim, deixaria el càrrec a partir del 30 de juny, han anat parlant entrenadors. Jo recordo Arteta, va parlar fins i tot Alguacil el primer dia, li van preguntar d'aquella manera a Luis Enrique, han anat dient la seva a diversos entrenadors. I avui li han preguntat també a Roberto De Zerbi, una de les opcions, Laia, que hi ha al damunt de la taula de la direcció esportiva.
Sí, perquè l'entrenador del Brighton, que és l'equip, recordem, on està cedit Ansu Fati, és de tots els candidats el que segurament s'apropa més a l'ADN Barça per estil de joc en contra, però li va que no ha entrenat a cap dels principals clubs europeus. De totes maneres, continua sent una opció per rellevar Xavi a partir del 30 de juny. Avui, en la prèvia del Fulham-Brighton de demà, ha parlat per primera vegada del seu futur. La resposta ha estat políticament correcta, sense tancar la porta a res.
Només tinc el Brighton al cap. M'agradaria acabar aquesta temporada de la millor manera, competint i intentant guanyar tots els partits que puguem. Tinc contracte, no he decidit res. La meva atenció està al Brighton al 100%. 100%.
És la seva segona temporada amb el club anglès i té contracte fins al 2026. La clàusula de rescisió és superior als 10 milions d'euros.
Aquest és un altre hàndicap, que el Barça a priori s'hauria de rascar la butxaca per fitxar-lo, però a diferència, per exemple, d'Arteta...
Ho ha fet amb els últims dos entrenadors, també.
Sí, també és veritat. Potser posa...
Bueno, no, amb Xavi ho va pagar.
Va pagar ell. No, per això dic que
potser... Amb Koeman diria que també, no? No. Jo crec que amb Koeman va pagar perquè estava...
Que estava a la selecció.
Estava a la selecció, va pagar alguna cosa. Sí.
I després, perdona, però perquè que no, però és que no entenc això de que la clàusula són 10 milions. T'acabes de gastar 30 per més 30 per Víctor Roque, i si realment la teva aposta seriosa i ferma d'entrenador és De Zerbi, 10 milions no em semblen tants, no?
Bueno, a més, se pot usar, podes usar a Fati en ese caso com moneda de canvi.
És que potser se'l volen dur cap aquí a Fati.
O també.
En qualsevol cas, deia que em semblava rellevant que no ha estat tan contundent com altres tècnics que directament han dit que no venien. Pot ser també que Arteta digui que no, i que, vull dir, que ja sabem com van aquestes coses, però que podia haver dit, mira, jo l'any que ve vull continuar al Brighton, i no ho ha dit. M'agradaria saber l'opinió de la Marta respecte a tot això de l'entrenador. Per on tiraries tu? Si fossis a la porta, que per on tiraries del que has vist?
Juguetela, Marta.
No sé. O sigui, vaig molt perduda. No us enganyaré amb aquest tema. Vull dir, us soc molt sincera, no us enganyaré. Jo crec que per algú de la casa no. O sigui, jo tindria clar que Marquet no el pujaria. Però tampoc posaria un entrenador que fos totalment el contrari amb el que nosaltres tenim en cap en quant a estil Barça, no? És veritat que tenim molt romantitzat l'època Guardiola, com jugava l'equip i tot, però hi ha extrems i hi ha entrenadors més destructius en quant a futbol que no pas constructius. A mi De Zerbi m'agrada, vull dir, crec que de les possibilitats que s'han parlat en aquestes últimes setmanes o l'últim mes des que Xavi va dir que marxava, potser és la de les que més encaixa en aquest Barça, no? I en un Barça en construcció, a més.
A vosaltres us agrada? Ferran, Juan, no teniu una opinió formada?
Sí,
creieu
sí.
Que pot ser ara mateix l'opció principal?
Hi ha
Flick, també.
A mi em sembla arriscada, perquè és un... Ara és que també ho parlàvem amb el Camí a la tertúlia Premium, aquesta que dius tu, però és un entrenador molt radical de l'Oceu. I a vegades té errors en plantejaments que li costen molt car. Vull dir, clar, el Brighton no et pots permetre... Crec que el següent partit que va sonar el seu nom com a entrenador del Barça, el partit de després va perdre 0-4 o 4-0.
Sí, al camp del Luton, sí.
4-0
sí.
Al camp del Luton. I, però bueno, per un tema de plantejament no li surt bé, i allà t'ho pots permetre, però aquí estàs obligat a guanyar. Sí que és veritat que és un entrenador que els seus futbolistes acostumen a créixer molt, sense anar més lluny has de veure el que va fer amb Caicedo, amb McAllister, amb els davanters que té ara, amb Mitoma, amb João Mario, és el davanter que...
João Pedro, no?
João Pedro, perdó, el que tenen, que també em sembla molt bon futbolista, però veurem què passa amb Ansu quan tingui continuïtat, sí. Ara que Mitoma a més està lesionat, però sí que és veritat que després té aquests atacs d'entrenador que és molt radical en els seus conceptes, i a vegades hi costen partits, i bé, bueno, aquest any està fent una temporada més o menys correcta, però té aquests altibaixos que a mi no m'acaben de convèncer, perquè el Barça sempre, com a mínim, són molt pesats, ho reconec, l'entorn amb el tema de l'estil i que s'ha jugat bé, però si no guanyes, i per molt bé que juguis, si no guanyes, aquí tens un sidral cada setmana.
La cosa és que tampoc tens gaire ventall on escollir, vull dir, ja he dit que jo tema entrenadors ell sabrà molt més que jo perquè jo vaig bastant perduda, i no els conec, a molts dels que sonen els noms els conec molt poc, però el que sí que em fa la sensació és això, que tampoc hi ha un ventall molt gran on escollir, primer per tema de pressupost i de diners, i segon per tema d'entrenadors importants, vull dir, no veig que hi hagi tant on anar a agafar.
Me parece a mí, y hablamos, muchas veces hablamos acá del tema del relato y de lo que se le ha impuesto a Xavi, el relato de no existe en temporada de transición, de acá hay que ganar. Si traes a De Zerbi, el relato lo pones automáticamente en lo que dijo Marta, lo pones en la construcción. Tenés a Kurbasi, tenés a Lamin, tenés a Héctor Ford, tenés a Guiu. Vamos a partir de un entrenador que mejora a los jugadores a dar continuidad a este proyecto. Más Ter Stegen, Koundé y Araujo y De Jong si se quedan, Pedri si se queda, supongo que
Gaby,
sí,
pero, si es peligroso también, Juan.
Es peligroso, pero vos estás mandando un mensaje.
Y pues diciendo, el camino ahora.
Vamos a mandar un entrenador, como decís vos, bielcista en este punto de que un día vas y ganás 4-0 en Old Trafford y después perdés 0-4 contra el Luton. Eso es una cosa muy Biel, muy de Bielsa, que vas a Old Trafford y ganás y después perdés la final contra el primer tonto que se te cruza. Entonces, ahora, ¿qué vas a ir? ¿Por Mourinho? Asegurarte, ¿no? Que vas a... Claro, ¿qué vas a ir? ¿A dónde vas? ¿A Hansi Flick? ¿Los jugadores lo quieren a Hansi Flick?
No, creo que no.
¿Prefieren a Xavi que se quede, antes que venga este, que se quede Xavi?
Sí, sí, creo que sí.
Entonces, ¿que Thiago Mota? Sergio Conceição, me temo que Méndez siga colonizando el club.
Cara está a insistir en Conceição.
No, claro, que si llegamos a decir, ¿cuánto quiere Méndez?
Bueno, Méndez o Pini Xavi, porque...
Opini, perdón, tenés razón. No, le damos la llave del club y se lo tome, muchacho, acá lo tiene. Hay que también al estadio, falta una bandeja. Claro, es que no... A mí la apuesta de Serbi me convence, en tanto en cuanto también el segundo sea un entrenador de la casa. O un entrenador que conozca el club. Porque cuando metes un extranjero que no conoce la casa, te puede pasar la del Tata Martino, que te arde el rancho por los cuatro costados. Entonces, si vos le pones, invento, voy a inventar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Llámale X, sí.
Sí, o Pim es que no puede ser, pero alguien que conozca o que se olfatee el entorno, que manezca un poco cómo es el club, cómo son los jugadores, que pueda pegar un grito en algún caso, me convence. Ahora, solo que venga ahí como un paracaidista, me da un poco más de miedo.
No crec que tingui gaires problemes en fer-ho, perquè l'altre dia m'explicaven que De Zerbi, quan aterra al Brighton, demana a un entrenador de porters amb molta experiència al Barça.
Sí, sí, de fet l'entrenador de porters...
Que és Ricard Segarra.
Sí.
Que va estar més de 10 anys sent coordinador, diria, dels porters del futbol base del Barça.
I de fet
Barça.
És qui s'emporta Iñaki Peña al Galatasaray.
Sí. Ell estava al Galatasaray. I De Zerbi, al Brighton, que dius, les connexions vull dir no són molt lògiques tampoc. De Zerbi al Brighton diu, vull aquest entrenador de porters, va ser ell qui va demanar l'entrenador de porters, i me'l vull emportar cap al Brighton, perquè el vull amb mi, perquè jo tinc una sortida de pilota que s'assembla molt a la que es treballa al futbol formatiu del Barça, i per això vull aquest porter, el Ricard Segarra, amb mi com a entrenador de porters. Ho dic perquè...
Això és de ser un entrenador molt intel·ligent, jo no ho sabia això. I és de ser un entrenador molt intel·ligent, saber rodejar-se de persones que saben el que volen jugar i, no? I una mica, no sé, jo M'acabo d'enterar ara, Gerard, i em sembla molt intel·ligent per part seva.
Jo crec que és un detall significatiu, sí. Tenint en compte el que ens explicava ara el Juan, que dius, s'ha de saber rodejar també, perquè és veritat que no ha mamat el Barça, de Zerbi.
No, en cualquier ámbito que saps rodear, però en el banquillo del Barça creo que más.
I a part, de Zerbi és un malalt, o sigui, ja fa molt temps que assumia entrenar al Barça.
És un romàntic del Barça.
Sí. De fet, de l'època de quan estava al Sassuolo, era el Ramon Planas, era l'entrenador que tenia el cap per venir al Barça, el que passa que en aquell moment no es van atrevir i no sé si van acabar portant a Quique Setién, pot ser?
Buen fitxatge.
Sí, era Quique Setién, no?
Sí, no, crec que sí. No sé. Però bueno, de Zerbi en aquell moment sí que estava al Sassuolo.
Dejó un gran recuerdo, Quique. Mejor que el de Griezmann.
Sí, però tampoc era... Encara era molt més arriscat agafar... Setién, almenys... Bueno, aquí tenia l'etiqueta i alguns jugadors importants del vestidor també l'avalaven i, de fet, el van demanar. Per això porten aquí que Setién.
Tot quadra, més o menys tot quadra. És arriscat.
A vos te gusta de Zerbi.
Sí.
No lo puedes simular.
Jo crec que és un entrenador que... Com a mínim... Veuríem un futbol diferent.
Això sí.
Jo crec que com a mi veuríem un futbol diferent. Potser te la fotries igual, eh? Sí. També t'ho dic.
I què problema hi? Si te l'estàs pegant igual.
Sí. Jo tinc la sensació que el proper entrenador que vingui serà un pedaç. No sé per què, però no és pura sensació.
Pedaç, eh?
Un pedaç, sí. Com que no...
Esperant aquí, un pedaç esperant aquí.
Pues esperant, no sé, que el següent projecte, perquè quan li queda a la porta...
Fins al 26.
Queda un montó.
Però, bueno, no queda tant,
dues
però, home...
Dues temporades.
És un any i mig. No, una temporada i mitja, no? 26? No, bueno, acabaràs el 24, no, sí, correcte, dues temporades. No sé, que no sigui... I a Guardiola, quan li queda al City?
Li queda un any més.
Acaba el 2025.
El director esportiu, no? De director esportiu
no, però va agarrar la selecció inglesa.
Però podria venir de director esportiu i seria l'únic que podria convèncer Arteta, per exemple.
Podria ser una declaració que ara, l'agafem, la guardem al congelador i d'aquí un any la traiem. A veure si té sentit o no.
Què estàs soltando? No, però què? No. La gent està saltant en la casa con esto que està dient.
Viene
Guardiola.
Se está creando hype.
Sí, y resucitamos a Messi. ¿Qué está diciendo?
Ja, està clar, com a...
I tu creus...
Com a director esportiu, sí, per exemple?
Jo crec que podria tornar.
Podria tornar.
I creus que d'aquí un any i mig Guardiola estarà disposat a deixar de ser entrenador per venir a fer... passar a ser director esportiu?
És el club de la seva vida, no? El necessita.
¿Con quién de presidente? Ya que estás jugando, decime, ¿con quién de presidente?
Ah, no sé.
Piqué, ¿no? Piqué.
Vamos a hacerlo así, ¿con quién de dueño del club?
és molt dolent.
Potser és el seu germà.
És altra cosa, ahí puede ser.
Sí, no?
Tot
quedaria a casa. Seria estrany, però, també. Seria una mica estrany. Tancarem el tema entrenador, el deixarem per més endavant. Hem parlat una mica de Zerbi perquè avui s'ha expressat sobre el seu futur. També ha parlat Christensen avui, un jugador actual de la plantilla. Que no vol marxar, Laia? No vol marxar ningú, no?
Exacte. Ha sigut contundent quan li han preguntat pel seu futur. En una entrevista a TV2 de Dinamarca ha assegurat que no es mourà del Barça aquest estiu.
No marxaré enlloc. Sabia on venia quan vaig fitxar pel Barça. Soc increïblement feliç i no puc pensar en cap altra cosa que no sigui seguir aquí després de l'estiu.
Sí, no fa mal, ja està sol.
El Barça necessita vendre i el Barça té molts centrals, perquè recordem que Eric García i Langley estan cedits, però tenen encara contracte amb el Barça, per tant s'hauria d'alliberar aquesta zona, i Christensen, pel fet d'haver arribat gratis i pel seu rendiment, podria ser una de les operacions que més rèdit donessin. No estic dient que el Barça es plantegi vendre Christensen, però sí que el Barça necessita vendre i que Christensen és un dels jugadors que més rèdit donarien perquè el tens amortitzat.
Un altre dels jugadors amb qui el Barça faria molta caixa, tot i que no estem parlant, òbviament, del mateix, és Ronald Araujo. El club no el vol vendre, almenys això és el que diu públicament, però tampoc vol vendre De Jong, Pedri... Públicament no vol vendre ningú, ni cap dels jugadors amb més valor, i a més la situació econòmica és la que és.
Sí, en aquesta línia, parlant d'Araujo, avui Roger Torelló explica a Mundo Deportivo que el Barça va rebutjar dues ofertes del Bayern de Múnich al mercat d'hivern per l'uruguaià. La primera era de 70 milions d'euros fixes més 20 en variables i la segona augmentava el fix en 10 milions, se situava en 80 més 10 de variables. Les dues, per tant, eren ofertes que arribaven als 90 quilos. En el seu moment, la premsa alemanya ja va parlar d'una trucada de Tuchel a l'uruguaià per convèncer-lo, però com a mínim Araujo es vol quedar al Barça fins a final de temporada.
Amb un sí, amb un sí. Amb un sí,
el matís aquest és molt important.
Sí, sí. Amb un sí o amb un no. Si venen amb 90 quilos a l'estiu, Martínez, creus que el Barça accepta vendre'l?
Amb un sí o un no?
Sí.
Després podré argumentar o no?
Sí.
Jo crec que sí.
I Goyen?
Tebas cree que sí, no?
Tebas diu no un, sinó dos o tres.
Estoy con Tebas.
Estàs amb Tebas, per sí. Tant és un sí.
Sí, sí, jo també.
Corre, Vera, sí. Sí, sí. Aquí a la taula tothom convençut que si el Bayern fa la mateixa oferta a l'estiu,
el verano podemos pedir un poquito más, ¿no? Con lo que nos cobró Lewandowski tenemos que vengarnos de Lewandowski, ¿no?
Que, 100, claro, 80 no. Més 20, ¿no?
100 kilos. I tot dependrà també d'Araujo, que recordem que el Barça el vol renovar i si no accepta l'oferta de renovació que li fa el Barça, doncs s'anirà... Jo crec que a Múnich. Perquè el Barça ara mateix no accepta les dues ofertes, primer de tot perquè el jugador no vol marxar, perquè diu que si ha de marxar
mitja temporada és lògic.
Ell sí que li deu molt al Barça, etcètera, etcètera, però que després a l'estiu valoraria, perquè el que vol Araujo és un projecte guanyador. O sigui, Araujo vol guanyar títols. I aquest és un problema que es pot trobar al Barça en els propers anys, que està apostant per gent molt jove, que li està donant oportunitats, però quan arriben a l'èlit i veuen el que hi ha, clar, tots tenen gana de títols i potser si aquí no els poden guanyar hi haurà jugadors que es plantejaran anar a equips guanyadors tipus Bayern de Múnich, Manchester City, Paris Saint-Germain.
Bueno, Paris Saint-Germain.
Bueno, sí, però si ara amb Luis Enrique estan fent un projecte guanyador, la carta de Luis Enrique per a algun jugador del Barça és bastant important. I, bueno, això pot anar passant. I amb el cas d'Araujo, si no renova, jo crec que la filosofia aquesta de Deco de dir jo et faig una oferta de renovació, si no la vols, porta'm una oferta tu d'algun altre equip perquè jo l'hauria d'estudiar. I si Araujo té això i, a més, té aquesta temptació important de Múnich, tot plegat pot encaixar,
Sí, i la sobreexplotació de centrals que hi ha a la plantilla. Ja sé que estem parlant d'Araujo, no estem parlant d'un central qualsevol i que fins i tot Christensen, no?, podria encaixar molt més en aquesta venda. Però, clar, què et pagaran per Christensen?
Aquí, ara, és el que crec que ho parlàvem la setmana passada, també.
No, però Christensen lo puedes... Lo bueno de Christensen es que si te pagan 30...
Sí,
son 30
ja són 30...
Són 30
la setmana la butxaca,
és que aquí tu, a més de tot plegat, de lo fotut que estàs econòmicament, és que tu no podràs escollir qui et treus de sobre, perquè ho escollirà el mercat.
Bueno. Araujo també està amortitzat, eh? És a dir, que sí, tot el que et paguin és net.
És net tot, clar. Si tenen 100 quilos net, és que et soluciona mig estiu, eh? Un jugador.
Sí. I després hi ha una altra cosa que és molt important i que crec que està fent bé el Barça, que és no donar a entendre públicament que vols vendre els teus jugadors. És a dir sempre... Ai, que guapo, no, ja i que bo, és el meu futbolista, Marta.
És que com a estratègia el Barça és el que ha de fer. Vull dir, els que seguim l'equip sabem de sobres que a final de temporada s'hauran de vendre jugadors. I alguns importants, perquè si no, això no podrà avançar econòmicament. Però tu de portes en fora, el que has de fer veure és que vols renovar els jugadors, que vols que es quedin, i al final això el que fa és pujar la seva... o el seu valor de mercat, millor dit. Jo crec que el Barça és el que ha de fer.
Però ahí donde yo entro, en el caso de Araujo particularmente, o u otros casos como puede ser el de Pedri y Frenkie de Jong, ¿no?
De Pedri no se n'ha parlat massa.
No se habla, però
especialment els casos de Jong i Araujo, sí.
En algún momento vos te puedes plantear de que con Gundogan, Pedri, Frenkie y Gavi tenés demasiado para cuatro puestos, porque en el fondo ninguno puede jugar de pivot, ¿no? Entonces puede decir, bueno, de esos cuatro, ¿a cuál me saco de encima? Sí, teniendo en cuenta que ya Frenkie se demostró que no puede jugar de pivot.
También dependerá del que vulgui.
Pregúntale a De Zerbi.
Entonces, quizás le tienes que preguntar a De Zerbi. ¿Con cuál te quieres quedar? Con Araujo y Koundé te puede pasar lo mismo. Te preguntas a Koundé o Christensen. No, de estos tres. Hay que sacarse uno de encima. ¿Cuál te querés sacar de encima? Porque ahí es donde vos tenés que pensar en tu proyecto. Probablemente por Koundé saques menos pasta, pero te representa el futuro del Barça lo que Koundé no te representa. Quizás por Pedri sacás, o por Gavi, bueno, está bien.
Sí, però és que necessites molts diners. És que la situació econòmica no et permet... Estàs tan al límit que no et permet...
El president pot avalar, perquè l'avala per ell.
Sí, una altra vegada. Estàs tan al límit, Ferran, que t'has hagut de plantejar que el teu equip de bàsquet se n'anés al Palau Sant Jordi a jugar algun partit aquesta temporada.
Vos que sabes estas cosas, ¿cuánto representa? ¿Cuánto le cambiaba? ¿Cuánto era la ganancia?
Per exemple... No ho sé. Ara, aquesta setmana també han començat els tours per la ciutat esportiva. Ja no només són tours a l'estadi, sinó tours a la ciutat esportiva.
A 99 euros el tour.
El tour, per exemple.
Sí, sí. El tour aquest que fas tu a vegades, que vas a buscar el cafè, la roda de la premsa... Aquest tour, 99 euros.
Mira, podríem fer un tour per RAC1, també. Potser en trauríem alguna
cosa. Para nosotros.
A que portin unes pastetes o algo ya, ¿no?
Sí, hay
poca, y algunas que no.
Poca alimentación últimamente, Gerard. Antes nos traías algo acá.
Bueno, es que...
¿Qué pasó?
Ya sequera. Agua no em falta,
no,
això
agua
sí,
no,
eh?
Però aigua no. Per alimentar-me.
No, però ara una mica d'època, no? Uns bunyolets de Quaresma.
Sí, sí, sí. Us he acostumat potser massa a veure la temporada i ara les expectatives, no?
Ens estem desviant. Sí, però no és època de torrons, ens estem desviant. Estàvem parlant d'Araujo...